607-1611, 667-07-1611. I, a més, de seguida obrirem línies també per si voleu el telèfon del directe. Si, a més, voleu compartir experiències amb el Jordi de manera més profunda, mondesomnis.com, allà el trobareu al seu web. Avui, per tant, heu somiat mai que correu? Heu tingut malsons on us persegueix algú i heu de fugir corrents? Aquest és el dilema que ens plantegem avui amb el Jordi Borràs.
93-201-7474 twitter.com/elsuplement facebook.com/elsuplement o suplement@catradio.cat.
Jordi, per què somiem que correm?
Mira, ja tants, sempre ho dic, no? I amb els diferents temes que podem tenir en els somnis, que podem tocar, sempre hi ha diferents motivacions, no? De fet, fa pocs dies, mira, llegia una notícia, saps que va ser la marató de Nova York, sí, a principis de novembre, i llegia la notícia d'una dona que va córrer la marató i va córrer motivada per un somni, perquè deia que s'havia somiat allà, corrent-se la marató, i portava el número de dorsal que portava, era el mateix número de la placa d'un amic seu polític policia que havien matat feia una cosa d'un any o dos anys abans, i quan es va despertar va sentir de dir, escolta, jo el que haig de fer és córrer la marató, no, a partir d'aquest somni. Per tant, quin és el motiu pel que va tenir aquest somni? Doncs podria, en el cas d'aquesta persona, la lectura que va fer va ser convidar-la a córrer la marató, no? T'ho dic per això, perquè hi ha diferents motius, com sempre.
Significa alguna cosa?
Sempre té un significat, o sempre ens convida a que mirem a què és el que pot haver-hi darrere. I de fet et diré, els somnis de, no tant de córrer, però sí més de persecució, és a dir, que estem corrents, però corrents davant d'alguna cosa, de quelcom, o d'alguna persona, és diferents estudis que s'han fet, s'ha vist que és el somni o el tema més habitual de tots els que hi ha. És a dir, hem parlat de somnis de vol, per exemple, no? En parlarem d'altres temes que són, tothom ha tingut l'experiència, no? Però el somni de persecució vindria a ser el somni més habitual, més freqüent, en estudis que s'han fet al llarg del món, a l'ampli del món, Vull dir que si estàs a Nova York, com et deia, potser t'està perseguint un psicòpat, i si estàs, jo què sé, en un país africà, t'està perseguint un lleó. Però en qualsevol cas, la cosa aquesta està escapant. I així, en general, podríem dir, entrarem en alguns exemples per entendre millor la qüestió, però en general, la gran pregunta que ens podem fer quan tenim un somni d'aquestes característiques és què estic provant d'evitar? Jo crec que és la pregunta primera que em puc fer. Què estic provant d'evitar? I com ho puc veure, què estic provant d'evitar? Mirant qui em persegueix. És a dir, què és per què? Perquè podem entendre-ho millor, que hi ha una que està representant quelcom, És a dir, que aquella figura, aquella entitat, aquella...
Per tant, signifiquen fugir?
Significa que estic fugint, que no estic encarant bé les coses.
Un punt d'angoixa.
Això és una de les grans preguntes que jo em puc fer. Evidentment, un punt d'angoixa, que evidentment pot ser conseqüència d'experiències que jo pugui haver tingut recentment. T'ho dic perquè ara estem fent una lectura en clau psicològica, introspectiva, de dir, escolta, pregunta't què et passa a tu i de més. Però, escolta, quan jo, per exemple, vaig fer una proposta per recollir somnis relacionats amb la crisi Catalunya-Espanya i tal, durant un temps vaig estar recollint molts somnis per escriure un article que m'havien demanat. I molts d'aquests somnis eren de persecucions, de policies que estaven perseguint el somiador o la somiadora per donar-li amb la porra, no? Clar, tu penses, uns somnis com aquests responen a una experiència que hem tingut, hi ha una por que se'ns ha despertat donades les circumstàncies, no? I per tant, potser és només aquest l'efecte. Tot i així, jo amb somnis d'aquests que dius, mira, relaciona fàcilment amb un esdeveniment de la vigília, tot i així jo em preguntaria si hi ha alguna altra cosa que amaga un somni com aquest, no? Però en qualsevol cas, aquí parlem d'un somni puntual. Ara, si jo tinc somnis de persecució, que és el cas de moltes persones que es van repetint en el temps, i de vegades em persegueix un policia, a vegades em persegueix un marciano, a vegades em persegueix qualsevol cosa, però jo tinc la sensació que estic fugint, és important llavors que em faci una sèrie de preguntes, no? Com el que et deia.
Avui, somnis on correm. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Això és... Flore... No, això és... Kid, en aquest cas, eh? Això és Run Boy Run. Escolta'm una cosa, et posaré uns exemples de somnis on correm i em dius com ho hem d'interpretar tot plegat, perquè hi ha diferents derivades aquí, evidentment. Somnis en què correm sols.
Somnis en què correm sols. És que, com et dic, depèn... Saps de què depèn, sobretot? Qualsevol d'aquest tipus de somnis depèn de l'emoció que jo estigui sentint. És a dir, si jo estic corrent sol i estic corrent trist, ja m'està donant una pista aquesta emoció. Si estic corrent sol i estic corrent pletòric, també m'està donant una pista. És a dir, l'emoció és clau per entendre el somni. T'explico un exemple. Recordo una persona que tenia... que en la teràpia jo m'estava trobant amb una persona que m'estava explicant un somni en el que... Mira, fixa't tu, estàvem parlant d'un tema espinós que ell no volia entrar, que era la malaltia terminal del seu germà. Sí. I ell no hi volia entrar perquè li despertava certes pors i demés. Però fixa't tu que jo estava trobant, quan compartíem somnis, m'anava parlant d'un somni recurrent de persecució, i hi havia una persona o unes persones que li perseguien. Cada vegada que apareixia un personatge que el perseguia, quan li demanava que me'l descrivís, em parlava d'unes característiques que eren similars a les que ell atribuïa al seu germà. És a dir, d'alguna manera, jo anava veient com el seu germà, o la història del seu germà, el anava perseguint en somnis. És a dir, volia... Els somnis estaven dient-li, escolta, enfronta't aquesta qüestió en lloc de mirar cap a una altra banda.
Mira, llegeixo a través de Roba el Suplement, la Rosa, que ens diu: jo somio molt que em persegueixen i acabo corrent de quatre potes com un gos per anar més ràpid. Això ho podem interpretar d'alguna manera o què?
Això és el que dèiem, com cadascú corre com pot.
Cadascú corre com pot, o sigui, corre quatre potes, jo no tinc clar que vagi més ràpid.
Quan parlàvem de vol, sí, no? Quan parlàvem de vol, hi ha gent que prova de volar com Superman i tampoc vola més ràpid, tot i que posi aquesta pose.
Somnis en què correm cap enrere, també.
També, clar, sí, que podem anar a l'inversa. Moltes vegades els somnis d'aquesta manera, aprofitant un tema com és aquest de córrer, ens posen en contacte amb qüestions que tenen a veure molt més amb la nostra psicologia que podríem dir que amb l'experiència que haguem tingut. Hi ha persones que no han tingut mai l'experiència de córrer cap enrere a la vigília, però s'hi troben corrents en somni d'aquesta manera, o corrent a quatre potes, com deia aquesta persona, no? Hi havia una persona, per exemple, que em deia: escolta, és que jo recurrentment m'estic trobant somnis en què em persegueix un tigre. I clar, evidentment, no tenia aquesta experiència a la vigília, no? Va ser molt interessant quan nosaltres li vaig proposar, i escolta, anem a encarar-ho d'una manera, i ho vam encarar d'aquesta forma, que era plantejar-nos que aquesta persona se sentia dir: si jo no puc amb aquest tigre em sobrepassa, no? Té un poder que jo no tinc, no? Quan jo li vaig dir: escolta, i si considerem la possibilitat que aquest tigre estigui representant, anem a mirar-ho com un aspecte de tu mateix, i considerem la possibilitat que aquest tigre estigui representant la teva força, o el teu poder, o això que tu creus que no tens, però que ell sí que té, no? Mirar-ho d'aquesta manera, de dir: escolta, anem a pensar per què li pots tenir por, tu, a la teva força, perquè així a priori dius: per què li has de tenir por, no? Per què podria ser? Quan, doncs la pregunta va ser clau, a dir, quan la teva força ha estat perillosa, o l'has viscut com una cosa perillosa? Fer aquesta pregunta el va portar a diferents experiències del passat. Una d'elles, per exemple, la persona que en un atac de ràbia, quan era petitona, ataca la seva germana i la mossega. Una altra experiència en la que treu de polleguera la mare i a la mare li agafa un atac de nervis. I se n'adona de dir: ostres, sóc capaç de desestabilitzar la mare. És a dir, aquest poder que ella va sentir de petita, hi ha un moment que diu: és que això és massa, jo no puc gestionar això, perquè això és massa bèstia. És a dir, el somni el que li estàs recordant és dir: escolta, tu has tingut por, has agafat por a la teva pròpia força, i ja va sent hora de que comencis a recuperar-la, a reconèixer-la, no? Per tant, aquest tigre era més aviat una part seva que una amenaça real, no?
Avui amb el Jordi Borràs, somnis on correm. I si fugim d'un ésser estimat, Jordi? Per això també passa a vegades, no?
Sí, és que de vegades nosaltres podem estar escapant de persones que, a priori, diguéssim, quan tu mires a la vigília, dius: però si aquesta persona m'estima, em vol bé, diguéssim, no tinc tampoc, en principi, tampoc cap problema. Ara comença a rascar i comences a veure coses, no? I un altre exemple, em fas pensar...
Això vol dir que la cosa potser no va tan bé com ens pensem, aquí?
O potser hi ha coses darrere de la relació. Un exemple és un noi que tenia somnis recurrents que el perseguia la seva mare. I dius, home, jo tinc una bona relació amb la meva mare evidentment m'estima, evidentment jo estimo la meva mare, però quan comences a rascar, dius, bueno, clar, l'amor és molt complexa, no? I se n'adonava de que la seva mare tenia tendència a jutjar-lo. Ah, ja estàs tocant un tema que dius, I què és el que passa amb aquesta cosa? Doncs que aquest judici de la mare és un pes, és una cosa que et costa encaixar, no? Quin és el problema? Que comences a veure també que ets tu qui ja ha començat, ja has incorporat a la teva mare, saps? I ja t'estàs jutjant a tu mateix. Aquesta és aquí és la clau. Quan tu comences a adonar-te'n que en realitat estàs fugint, ja no d'aquest ésser estimat, no? d'aquesta mare, sinó que estàs fugint de la seva característica que li atribueixes i de la característica dins teu. És a dir, tu estàs provant de deixar de jutjar-te tu mateix. Què has de fer per deixar de jutjar-te tu mateix? Perdonar-te, mirar cap al perseguidor i abraçar-lo, diguéssim.
Escolta'm, Jordi Borràs, fa dues setmanes, recordaràs, parlant de la paràlisi del son, de com estava relacionat precisament amb el sonambulisme. Aquests tipus de somnis en què ens movem molt o en què fugim, en què correm, poden desencadenar en sonambulisme? Està relacionat això o no està relacionat?
No per un motiu, perquè el sonambulisme és és un dels trastorns del son que coneixem, el que li diem les parasòmnies, que no es donen en fase REM, per tant, en principi no estan associats a un somni. Per tant,
quina és l'explicació científica del sonambulisme per això? Perquè jo crec que és un tema interessant, aquest.
Sí, mira, la ciència et pot explicar moltes coses sobre el que és el sonambulisme, però no el motiu, i això a mi m'interessa moltíssim. És a dir, no sabem, com passa amb altres parasòmnies, no sabem què és el que explicaria, sí que sabem el que passa. Què és el que passa fora de la fase REM? De fet, el sonambulisme, normalment les persones que ho hagin experimentat sabran què passa més aviat en el primer terç de la nit. I llavors l'experiència fonamentalment és aquesta de llevar-se del llit o fer un seguit de moviments. De vegades no cal ni llevar-se del llit. Pots arribar a fer coses impensables, eh? Vull dir que...
És veritat que no es pot despertar un sonàmbul? Perquè aquí hi ha molta llegenda urbana també al voltant d'això.
Sí, això és un mite que no és cert.
Fals.
No, totalment.
I pots acostar?
Ara, sí que pots. Sí, home, evidentment és interessant fer-ho de forma curosa. No li fotis una empenta, no? Però sí que és veritat...
Però pot ser perillós fins i tot el sonambulisme a vegades.
El més interessant és que tu puguis acompanyar la persona, tornar-la al llit i parlar amb ella i de més. Saps què passa? Que quan tu despertes al sonàmbul, no és que sigui perillós. El que sí que passa és que la persona es desperta amb un desconcert molt gran. Com no està tampoc somiant, tampoc té contingut. És a dir, no et pot dir, ostres, és que estava vivint això i ara entenc el que està passant. No, és que de cop es troba que l'has despertat i està allà enmig i està absolutament desconcertada. Llavors, és més interessant acompanyar-la, si pot ser, cap al llit i de més, no? Però de vegades es poden també resistir, Vull dir que hi ha també sonàmbuls que estan amb les seves coses i no tenen tampoc gaire ganes de tornar-s'hi.
El suplement amb el Jordi Borràs, somnis on correm, també sonambulisme. Marta Ferrer, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Roger.
A veure, Marta Ferrer, tu has estudiat una mica el sonambulisme que ha servit també com a font d'inspiració per molts artistes, no?
Exacte.
A veure,
al llarg de la història, sí. Sobretot, però també en l'actualitat, Anem a pams. Primer en la pintura. Nombrosos artistes doncs, han plasmat aquest estat ensomniat, sobretot abans, quan encara no hi havia una explicació científica i necessitaven doncs, la pintura per intentar entendre què estava passant. Segurament les obres que més us poden sonar són, per exemple, La sonàmbula, de John Everett Mills, en què es veu la figura d'una dona que està patint aquest sonambulisme, però també El sonàmbul, de Robin Ironside. En l'actualitat, però, hi ha un cas molt curiós que em va cridar molt l'atenció, que és el del pintor Lee Hadwin. És un artista anglès que va començar a pintar mentre dormia amb només 4 anys. El que feia era que dibuixava a les parets amb ceres de colors i llavors es despertava i veia al matí doncs, que havia pintat aquestes coses, però ho ha continuat fent al llarg dels anys, ara en té uns 40, i el més curiós d'aquest cas és que, tot i que mentre que dorm aconsegueix pintar veritables obres d'art, quan està despert no ho sap fer. És a dir, és completament incapaç de pintar ni una casa molt senzilla.
Això és curiosíssim, no?
Interessantíssim. És que això ens recorda el que jo no deixaré d'insistir. És que és un misteri, l'inconscient, el que realment com funciona la ment. Mira, em recordes molt el cas d'una persona, una dona que patia trastorn de personalitat múltiple, i ella deia que eren 20 persones, 20 personalitats en una, per entendre'ns, no? Aquesta dona era una artista, jo la vaig conèixer perquè van sortir uns vídeos al YouTube en què feia una exposició col·lectiva de les seves 20 personalitats, cadascuna pintant amb un estil absolutament diferent. I aquest, el cas de la personalitat múltiple ens recorda precisament que hi ha parts del nostre inconscient que no tenim ni idea de com funcionen, però a un nivell, per exemple, que hi ha persones que tenen amb una personalitat veuen i amb l'altra són cegues, és a dir, no poden veure, o persones que tenen diabetis amb una personalitat i amb l'altra no. És a dir, fixa't el gran misteri, no, del que estem parlant.
Si parlem de sonambulisme, però també hem de parlar de Shakespeare. Perquè precisament una de les escenes més famoses de la literatura està protagonitzada, Marta Ferrer, per una sonàmbula.
Exacte, si sou fans de Shakespeare ja sabreu que estem parlant de Lady Macbeth, del Macbeth, d'aquest autor anglès, que, si recordeu, en la primera escena del cinquè acte explica els seus remordiments pels crims que tant ella com el seu marit han comès mentre s'intenta netejar les mans d'una sang imaginària. De fet, és també l'últim cop que veiem a Lady Macbeth en escena perquè mor fora de l'escenari. El pintor J.H. Fuseli, del que, si recordeu, també vam parlar fa dues setmanes perquè dèiem que pintava els monstres de la paràlisi del son, també va representar aquesta escena en el seu quadre Lady Macbeth Sonàmbula.
Sí, mira, fixa't que estem parlant en tot moment de Lady Macbeth, de Fuseli, estem parlant també d'aquest pintor que pinta quan és sonàmbul, però quan està despert, no. Parlem de persones adultes, però sí que és important que fem una puntualització respecte al sonambulisme. Així com sabem que la majoria de les persones sonàmbules tenen algun antecedent en la família que ha patit sonambulisme, gairebé el 80% tenen és així, també sabem que la majoria dels casos es dona a la infantesa. És a dir, t'ho dic també pels oients, la majoria de les persones que tenen nens que pateixen el sonambulisme, el més normal és que aquest sonambulisme evolucioni i cada cop hi hagi menys episodis i deixi de tenir-lo. I també és important reconèixer que normalment coincideix els episodis de sonambulisme, per nens i per adults, en períodes d'estrès. És molt normal que en moments en els que hi ha molta agitació, que hi ha canvis i de més, que patim sonambulisme, i per tant que el tractament, que no se sap quin podria ser, el més eficaç que hem vist des del punt de vista psicoterapèutic és encarar el tema de l'estrès. Però deixa'm que faci un petit apunt amb el que jo m'he trobat en teràpia, que em sembla que és molt interessant. Amb nens que pateixen sonambulisme, jo ho he tractat moltes vegades de forma sistèmica, entenent que el tema no és del nen o de la nena, sinó que és de la família. I quan tu tractes a la família, te n'adones que molt sovint hi ha problemes d'estrès per part dels pares, que si es treballa d'estrès i diversos, però que quan treballes els problemes dels pares, resulta que els problemes de sonambulisme del nen o de la nena deixen d'estar allà.
Doncs, Jordi Borràs, 5 minuts per arribar a 2:45 del migdia. Ho hem de deixar aquí perquè tinc el Roger Mas i el David Carabén a punt d'entrar, i si no se m'enfaden, avui tenen bolos per Catalunya i m'han dit que a les 12 han de ser fora puntuals. Jordi, moltes gràcies. Si voleu contactar amb el Jordi Borràs, mondesomnis.com, també a 93207-4, o podeu deixar una nota de veu al nostre WhatsApp 667-07-16-11. Que tinguis bona setmana, Jordi.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies, Marta Ferrer.
Fins ara.
Fem una pausa i Roger Mas i David Carabén, a veure quin un em preparen. Fins ara.